que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora ya no.
Buen día.
Notícies en xarxa, edició migdia.
El Pla de Nadal de la Generalitat, que evidentment defensarem perquè és el govern de Catalunya qui decideix en aquests àmbits i treballarem, evidentment, per amb la resta d'administracions, contempla una flexibilització del confinament nocturn a la nit de Nadal i a la nit de Cap d'Any, que en aquest cas començaria a la 1:30 de la matinada. El confinament nocturn, doncs, que començaria a la 1:30 de la matinada, la nit del 5 de gener començaria a les 11 de la nit i no a les 10. Pel que fa al número de persones en les trobades familiars, és evident que ha de ser el mínim possible, el mínim possible, i que en cap cas superem les 10 persones.
És el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, desgranant el pla de restriccions del govern de cara a les festes de Nadal. Un pla que passa, com sentíem, per relaxar el toc de queda fins a 2:45 de la matinada, les nits de Nadal i de Cap d'Any, i fins a les 11 de la nit per Reis. Aquest migdia mateix l'ha aprovat el Procicat. El govern marca així postura abans de la reunió de la Comissió Interterritorial d'aquesta tarda, on la Moncloa farà la seva proposta de restriccions nadalenques a les comunitats autònomes. I tot plegat en funció també de l'evolució de la pandèmia, que pot condicionar i molt el canvi de fase de la desescalada en ple pont de la Puríssima. De seguida ho ampliem, abans repassem altres titulars d'aquest dimecres 2 de desembre de 2020. Tornen a pujar el risc de rebrot i la velocitat de contagi de la Covid-19 a Catalunya, a les portes del canvi de fase. Maite Polo.
El risc de rebrot puja per segon dia consecutiu i se situa en 210 punts, mentre que la velocitat de contagi ja és de 0,89 punts, és a dir, 5 centèsimes més que ahir. Els hospitals baixen lleugerament els ingressats.
El Regne Unit, primer país del món en autoritzar l'ús d'una vacuna contra la Covid-19.
Es tracta de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que segons el regulador britànic compleix amb tots els estàndards de qualitat, seguretat i efectivitat. Es distribuirà les pròximes setmanes.
Les pistes d'esquí catalanes podrien obrir dimecres que ve.
El govern ha anunciat un preacord amb les estacions d'esquí públiques i privades per obrir pistes a partir del dia 9. L'objectiu és evitar aglomeracions en ple pont de la Puríssima si finalment es canvia de fase dilluns que ve.
L'atur es manté estable a Catalunya al novembre respecte del mes passat, però puja un 24% en relació amb el 2019.
Les restriccions per la pandèmia han disparat els ERTO, que tanquen el mes amb prop de 40.000 expedients i gairebé 200.000 afectats.
En esports, el Llagostera vol fer més història a la Copa Federació de Futbol.
El conjunt gironí juga avui la seva primera final en aquesta competició i vol aixecar el títol al camp de Navalcarbón, a les Roces, davant del conjunt madrileny.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada serà freda, amb temperatura fins i tot més baixa que durant la jornada d'ahir, tret de les comarques de Ponent, on la boira s'ha dissipat i, per tant, la temperatura pot pujar una miqueta més. Pel que fa a la nuvolositat, en general predomina el sol amb alguns núvols alts i mitjans, núvols de vent, que especialment afecten zones de la meitat nord del territori, però que al llarg de les properes hores tendiran a desaparèixer. Tot i això, al vessant nord del Pirineu tenim un cel tapat fins a la darrera hora de la jornada, amb alguna precipitació intermitent fins al vespre i una cota de neu que en general en aquest sector estarà situada a qualsevol cota, és a dir, allà on precipiti nevarà. Pel que fa al vent, ratxes molt fortes de tramuntana a l'Empordà, també algunes ratxes fortes de mestral a les Terres de l'Ebre i de component nord a les cotes altes del Pirineu i del Prepirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo i coordinant la Marta Manyer. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el pla de restriccions de la Generalitat de cara al Nadal, que ja ha aprovat el Procicat. Es preveuen reunions de 10 persones, com a màxim, amb menors inclosos, i mantenir el toc de queda amb les excepcions de les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis. En els dos primers casos es podria circular fins a 2:15 de la matinada i en el tercer fins a les 11 de la nit. Amb aquest pla definit, el govern anirà a la Comissió Interterritorial d'aquesta tarda a escoltar les propostes que fa la Moncloa. I pel que fa al futur immediat, no descarten tornar a endurir les restriccions o bé no passar de fase si les dades de la pandèmia continuen empitjorant. Tot plegat ho han explicat els membres del govern avui al Parlament. Anem fins allà. Montcarvajal, bon dia. Quin és el detall del pla?
Bon dia, Marta. El govern anirà amb el seu pla de Nadal sota el braç a la reunió interterritorial amb el Ministeri de Sanitat d'aquesta tarda, disposat a escoltar, però també aplicar-lo. Un pla de Nadal que preveu endarrerir el toc de queda nocturn, les nits de Nadal i de Cap d'Any fins a 2:15 i la nit de Reis fins a les 11 de la nit, i les reunions màxim de 10 persones. Ho ha explicat el vicepresident del govern, Pere Aragonès, en la compareixença al Parlament per explicar la gestió de la pandèmia.
El pla de Nadal de la Generalitat, que evidentment defensarem perquè és el govern de Catalunya qui decideix en aquests àmbits, i treballarem evidentment per amb la resta d'administracions, contempla una flexibilització del confinament nocturn la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, que en aquest cas començaria a la 1:30 de la matinada. El confinament nocturn, doncs, que començaria a la 1:30 de la matinada, la nit del 5 de gener començaria a les 11 de la nit i no a les 10. Pel que fa al número de persones en les trobades familiars, és evident que ha de ser el mínim possible, el mínim possible, i que en cap cas superem les 10 persones.
El Procicat, reunit aquest matí, ha aprovat aquest pla de Nadal, i les reunions de 10 persones inclouen també, com deies, els nens i nenes petits, és a dir, no compten a part. Conscient que el risc de contagi torna a pujar, Aragonès ha insistit molt i molt en demanar responsabilitat individual per no empitjorar la salut col·lectiva.
Tenim 20 dies per davant extremadament crítics. 20 dies. De res serveix la reobertura, de res serveix tornar a aixecar persianes, si amb el nostre comportament individual posem en risc que es torni a restringir activitats. Per tant, fem una crida a tothom en aquest sentit.
Malgrat les dades de contagi tornen a empitjorar, fa una estona fonts del Departament de Salut han assegurat que el pla de Nadal no estarà vinculat als trams de la desescalada, és a dir, encara que Catalunya o bé una part no arribi al tram 3, es permetrien reunions de 10 persones i aquestes excepcions horàries nocturnes en les nits assenyalades comentades, Nadal, Cap d'Any i Reis. Un fet aquest criticat per la diputada dels Comuns, Marta Ribas, que defensa que només s'hauria de flexibilitzar si les dades sanitàries són bones.
Gràcies, Mont. Doncs potser no han d'afectar aquestes dades al pla nadalenc de restriccions, però sí que estem a les portes de la decisió sobre el canvi de fase de la desescalada i en ple pont de la Puríssima. Torna a pujar el risc de rebrot i la velocitat de contagi de la Covid-19 a Catalunya.
El risc de rebrot puja per segon dia consecutiu i se situa en 210 punts, mentre que la velocitat de contagi ja és de 0,89 punts, 5 centèsimes més que ahir. A les últimes 24 hores s'han detectat 1.368 nous casos via prova PCR o test d'antígens i es confirmen 39 morts. Els hospitals baixen lleugerament els ingressats. Hi ha 1.674 malalts de Covid-19, dels quals 450 a les UCI. A les escoles pugen a 750 els grups confinats. Són mig centenar més que ahir i això afecta 18.000 persones, un 1% del total segons Educació. Hi ha 3 centres a Catalunya totalment tancats.
El Regne Unit és el primer país a autoritzar l'ús d'una vacuna contra la Covid-19. Les autoritats sanitàries han donat avui llum verda a la vacuna de Pfizer-BioNTech.
Una notícia que el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar de Barcelona, Juan Pablo Horcajada, ha valorat molt positivament des de la xarxa, especialment per la rapidesa a trobar un antídot per a la pandèmia.
Són bones notícies, primer perquè en tan poc temps, en un període d'un any, s'ha pogut desenvolupar una vacuna que sembla eficaç. En un període de temps, he dit que normalment trigava a lo millor 10 anys, s'ha fet en un any. Llavors jo crec que això és una notícia molt bona, perquè realment és el que necessitem. Necessitem una vacuna per tal de frenar aquesta pandèmia, perquè d'una altra manera serà molt complicat.
Segons el regulador britànic, la vacuna compleix amb els estàndards de qualitat, seguretat i efectivitat i es distribuirà en les pròximes setmanes. A la Unió Europea, el regulador espera donar la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech com a màxim el 29 de desembre.
I mentre no arriben les vacunes, els cribratges massius són el mètode més efectiu per detectar precoçment el coronavirus i evitar-ne la propagació. Aquesta setmana se n'estan fent a Barcelona, la Catalunya Central, el Pallars Jussà o l'àrea metropolitana i el Vallès Occidental. A Terrassa avui han arrencat els testos massius al barri de Can Anglada. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
El Departament de Salut ha establert una estratègia conjunta amb la col·laboració de l'Ajuntament, el Consorci Sanitari, el Banc de Sang, el Servei Epidemiològic del Vallès i Creu Roja de Terrassa. L'objectiu és realitzar una intervenció comunitària per tal de poder controlar amb la màxima rapidesa la transmissió del virus. Així ho explica Cati Serra, directora executiva de la Regió Metropolitana Nord de CatSalut.
Sospitem que hi ha una transmissió comunitària, és a dir, de persona a persona molt directa, i la manera de detectar-ho és posar en el focus, detectar aquests casos i aquestes cadenes de contacte.
Prop de 10.000 residents del barri de Can Anglada han estat convocats via SMS per fer-se la prova en algun moment d'aquests 3 dies. Aquest dimecres a les 11 del matí, el dispositiu ja havia realitzat unes 400 proves PCR.
I en relació amb els efectes econòmics de la pandèmia, avui la Generalitat ha anunciat un preacord amb les estacions d'esquí públiques i privades per obrir pistes a partir del dia 9.
L'objectiu és evitar aglomeracions en ple pont de la Puríssima si finalment es canvia de fase dilluns que ve. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, ha explicat a TV3 que la decisió final dependrà de diversos factors.
Hi ha tres condicions, sempre diem. La primera, molt important, que hi hagi neu. La segona, doncs, que hi hagi el desconfinament comarcal obert, que això encara no ho ha determinat el Procicat. I la segona cosa que hem fet és que si hi hagués el desconfinament comarcal en la previsió actual de que comenci a partir del dilluns, nosaltres, per intentar doncs, no fer una crida massiva aquest cap de setmana, que la gent pugi i surti del desconfinament perimetral municipal, el que faríem és que hem parlat amb totes les estacions i en principi hi ha un preacord per començar l'obertura no a partir del dia 7 ni a partir del dia 8, sinó a partir del dia 9. Però s'han de complir aquestes condicions.
En cas de reobertura, s'han establert mesures per comprar forfets digitalment i per mantenir distàncies de seguretat a les cues. A telecadires i telecabines serà obligatòria la mascareta i es recomana silenci. Bars i restaurants de les estadicions estaran oberts amb les limitacions d'aforament establertes.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'atur es manté estable a Catalunya aquest novembre amb una variació del 0,04 tan sols respecte de l'octubre, tot i que en comparació amb fa un any ha augmentat un 24%. Les restriccions per la pandèmia han disparat també els ERTO, que tanquen el mes amb prop de 40.000 expedients i gairebé 200.000 afectats. Jordi Casino, bon dia. Quina és la incidència sectorial?
Si analitzem les dades per sectors, l'atur ha crescut a la construcció i als serveis, però per contra ha baixat a l'agricultura i a la indústria. I per demarcacions s'ha pujat a Girona i a Tarragona, i ha baixat a Lleida i sobretot a Barcelona. El director general de Relacions Laborals del Departament de Treball, Enric Vinaixa, creu que les dades indiquen que anem pel bon camí.
Observaran que abans els hem comentat que hi ha un cert repunt de l'afiliació, esmentar que això es produeix a la província de Barcelona, multisectorialment, una miqueta de diferents sectors, però amb l'excepció de l'hostaleria.
Tot plegat en un mes que ha permès recuperar afiliats a la Seguretat Social tant a Catalunya com a Espanya, on s'ha tornat a superar la xifra dels 19 milions de persones. Una dada que no es donava des de l'inici de la pandèmia i que avui ha volgut destacar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Hoy mismo pues, hemos registrado el mejor noviembre de los últimos 14 años con un crecimiento de casi 32.000 personas respecto al mes de octubre y son ya 7 meses consecutivos con aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Recuperamos el nivell de los 19 millones de afiliados y afiliadas.
Sánchez ho ha dit en la presentació de l'Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial, un pla que preveu invertir 600 milions d'euros en 3 anys per ajudar a transformar l'economia i la societat amb la creació de milers de llocs de treball.
Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Badalona i la Federació d'Empresaris de la Ciutat han arribat a un acord amb el Servei Català d'Ocupació per subvencionar la contractació de badalonins majors de 30 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Xavier García Albiol ha volgut posar l'accent en una trobada que ha mantingut aquest dimecres amb els representants de la Federació d'Empresaris Albecín, que Ajuntament i Patronal han d'anar de la mà per demanar places en programes com aquest. Segons Albiol, és un èxit del treball conjunt entre el govern i la Federació d'Empresaris.
Aquelles empreses o aquells autònoms de Badalona que contractin en els propers mesos, d'aquí al mes d'abril, a personal de la nostra ciutat, a veïns i veïnes de més de 30 anys i els contractin com a mínim 9 mesos, rebran una subvenció de 1.000 euros al mes.
Segons el president de la Federació d'Empresaris de Badalona i la Petita Mitjana Empresa, és una oportunitat per unir empresa i ocupació. Per Josep Maria Puente, la línia que s'ha de treballar amb l'Ajuntament és la d'aprofitar oportunitats com aquesta. Puente ha recordat que els sectors més colpejats per la crisi del 2020 han estat el de la restauració i el turisme i que iniciatives que s'havien dut a terme per situar Badalona com a zona turística s'han aturat.
I anem ara a Tarragona perquè la ciutat ha vist reduir-se els delictes enguany, sobretot a causa del confinament. Des de l'Ajuntament es plantegen aplicar els plans de seguretat que s'han dut a terme a dos barris a d'altres indrets de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez Got, bon dia.
Molt bon dia. Doncs, de fet, els delictes han disminuït en un 23% aquest 2020. El delicte més comú segueix sent el furt, però es mantenen les estafes lligades al comerç electrònic. Els robatoris als domicilis han caigut en un 17% i en un 15% els robatoris amb força. El conseller ha valorat molt positivament els plans de seguretat que s'han portat a terme a la Peralta de Tarragona i a la zona de Ponent, i ha assegurat que és el model que volen. El sentim.
Trenquem amb aquelles dinàmiques de percepció d'inseguretat de la ciutadania. Trenquem amb la impunitat. I el que fem és també aproximar, portar a la Guàrdia Urbana, als Mossos, a la relació directa amb els veïns. I el Pondus, el que hem fet ja en les últimes setmanes, que hem ampliat, malgrat no sigui específicament a la zona de Ponent, sinó que també hem començat a fer actuacions aprofitant a la zona Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, la zona nord i també la zona de Llevant.
Pel que fa a les sancions lligades a les restriccions per la Covid-19, en total n'han posat 3.000. Destaquen les denúncies fetes per saltar-se les restriccions de mobilitat, seguides de no fer cas a l'obligatorietat de portar mascareta i, en tercer lloc, beure alcohol a la via pública.
Gràcies, Marina. Passa un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El Procicat aprova les restriccions de la pandèmia de cara a les festes de Nadal.
Es relaxa el toc de queda fins a 2:15 de la matinada, les nits de Nadal i Cap d'Any, i fins a les 11 de la nit, la de Reis. El govern marca així la postura abans de la reunió de la Comissió Interterritorial d'aquesta tarda, on la Moncloa farà la seva proposta de restriccions.
Tornen a pujar el risc de rebrot i la velocitat de contagi de la Covid-19 a les portes del canvi de fase de la desescalada.
El risc de rebrot puja per segon dia consecutiu i se situa en 210 punts, mentre que la velocitat de contagi ja és de 0,89 punts, 5 centèsimes més que ahir. Els hospitals baixen lleugerament els ingressats.
I el Regne Unit, primer país del món en autoritzar l'ús d'una vacuna contra la Covid-19.
Es tracta de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que segons el regulador britànic compleix amb tots els estàndards de qualitat, seguretat i efectivitat. Es distribuirà les pròximes setmanes.
A CaixaBank, més de 5 milions d'il·lusions ja tenen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a posar en marxa aquell projecte, sí a comprar aquell regal i pagar-lo a poc. Perquè a CaixaBank, estar amb tu és dir sí a les teves il·lusions. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Barcelona, perquè l'Ajuntament invertirà 50 milions dels pressupostos municipals per accelerar la transició energètica a la ciutat a través de dues iniciatives. D'una banda, la rehabilitació energètica d'edificis i de l'altra, la instal·lació de plaques fotovoltaiques als terrats. Són mesures que resultaran gratuïtes per als propietaris dels edificis que les implementin, segons ha anunciat la tinenta d'alcaldia d'Agenda 2030 i Transició Digital, Laia Bonet. Anna Ruiz, bon dia. Quin és el detall d'aquests ajuts?
En el cas de la instal·lació de les plaques als terrats, l'ajut serà directe pels propietaris, no així en el projecte de rehabilitació, perquè els veïns el finançaran a través de l'estalvi generat per la millora de l'aïllament. Laia Bonet assegura, però, que tot plegat no suposarà cap despesa econòmica pels veïns i ha explicat el contingut del mecanisme per l'energia sostenible de Barcelona, conegut com a Més Barcelona.
Les dues línies que ara comentarem, tant en la instal·lació de fotovoltaica com en la rehabilitació energètica, seran 100% gratuïtes per les comunitats de veïns i pels propietaris dels edificis on s'implementin aquestes mesures. Molt clares. La primera, l'inversió en fotovoltaica en els terrats de Barcelona. Segona línia d'acció, la rehabilitació energètica d'edificis, especialment millorant l'aïllament tèrmic i l'estalvi energètic.
El govern municipal, Esquerra i Junts han presentat conjuntament aquest instrument financer, Més Barcelona, que s'aprovarà al proper ple de l'Ajuntament.
Doncs no deixem la capital catalana perquè ja estan en marxa els preparatius perquè Barcelona aculli a partir del gener la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible. Més enllà dels actes que es desenvoluparan al llarg del 2021 per promoure un model d'alimentació més saludable i més just, aquesta iniciativa vol provocar canvis definitius en la relació entre les ciutats i el sector primari. Més detalls, Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia. Barcelona posarà la capitalitat, però la voluntat és que aquest projecte inclogui tota la regió metropolitana i arribi a produir canvis en el model agroalimentari de tot el país. L'objectiu és impulsar una alimentació saludable, sostenible, socialment justa i que ajudi a l'equilibri territorial. Tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, veuen en aquesta fita una oportunitat per reconnectar el món rural i les ciutats i generar noves oportunitats econòmiques. Escoltem Ada Colau i Teresa Jordà.
Si volem fer front als territoris buidats, la pagesia ha de poder trobar un aliat a les ciutats. I les ciutats no han de ser un mer lloc de consum, sinó que han de ser un espai responsable.
Recuperar els aliments de temporada a la nostra dieta i apostar pel sector primari del país és imprescindible per fer créixer l'economia catalana i assegurar-nos la nostra alimentació en un futur.
Barcelona ja ha engegat 90 projectes, entre els quals hi ha incloure el principi de l'alimentació sostenible a les escoles i els programes d'ajuda alimentària. També facilitar la comercialització de producte ecològic fresc de proximitat amb la col·laboració de les organitzacions agràries i els mercats municipals.
Gràcies, Diana Bermejo. Obrim ara pàgina cultural. El Festival Rec de Tarragona ja ho té tot a punt per a la 20a edició, que s'inaugura avui en un format híbrid i presencial i en canvi d'ubicació a causa justament de la pandèmia. I ho fa, a més, amb una estrena, que és la pel·lícula francesa Joseph. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Enguany el festival ens porta 20 estrenes a Catalunya i moltes d'elles són estrenes a tot el territori espanyol. Xavier García Puerto, director del festival, ha volgut remarcar que la cultura és segura i el festival ha pres totes les mesures pertinents. Per aquest mateix motiu, el rec aquest any canvia d'ubicació i es transporta al Teatre de Tarragona.
El canvi d'espai, que és un dels elements principals, deixem l'espai habitual de la plaça del Pallol, l'antiga audiència, i ens traslladem a un cinema històric de la ciutat de Tarragona, és a dir, al Teatre Tarragona, que va ser el segle passat centre honorari de cine a la Rambla Nova. El Rec salta a la Rambla Nova amb aquesta 20a edició.
Enguany la gran novetat del Rec és l'aposta per una edició híbrida, que estrena una part del seu programa en línia a través de Filmin. Xavier García Puerto ha anunciat que la vessant digital del festival porta ja 9.000 reproduccions a la plataforma.
No deixem el cinema perquè l'exhibidora de cinema Circuit Urgellenc ha iniciat una campanya d'agraïment al sector sanitari que han anomenat Tenim una sanitat de cine. Durant tot aquest mes conviden al cinema sanitaris de les zones d'influència d'aquest circuit. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, com va fins ara la campanya?
Circuit Urgellenc ja ha fet entrega al CAP de Tàrrega de 2.060 entrades pels seus treballadors. El gerent de Circuit Urgellenc, Pere Homedes, explica els motius que els han impulsat a fer aquesta campanya.
Aquesta campanya pues, durarà tot aquest mes de desembre, que entenem que hi haurà una cartellera ben variada i amb força dies de cine, i a veure si bueno, dinamitzem per una banda doncs això, l'assistència al cine i també doncs, el fet de que doncs, aquestes persones doncs, puguin disfrutar el cinema d'unes hores d'esbarjo i d'escaboriar-se dels maldecaps diaris.
La campanya també s'estén al sector de les policies locals de municipis com Tàrrega, Bellpuig i Agramunt, on Circuit Urgellenc té presència. L'empresa porta gairebé 80 anys vehiculant una xarxa de cinemes de poble a Lleida, la Franja i l'Aragó, gestionant la programació i el funcionament i duent la cultura a totes les capes de la societat d'aquests territoris.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Per fer-ho, connectem amb el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, doncs parlem de futbol, perquè el Llagostera vol fer història a la Copa Federació. El conjunt del Gironès, que juga avui la seva primera final en aquesta competició, vol aixecar la Copa al camp de les Roces davant el conjunt madrileny. El duel començarà a les 6 de la tarda. Oriol Alsina, tècnic dels gironins, en declaracions al programa En Joc de la Xarxa.
Té molta il·lusió, amb moltes ganes de competir. Diguem que veuran una miqueta el cansament que portem a sobre de l'acumulació de terrible de partit. No portem els últims dos mesos partit dimecres, diumenge. I ara mateix doncs, tenim ganes de donar-ho tot, vaja, amb la lluita per conquerir aquest títol.
I a segona divisió, l'Espanyol vol aprofitar la ratxa negativa del Cartagena. Els murcians porten només un punt dels últims 15, tot i que els blanquiblaus només han guanyat dos dels darrers 5 partits. Necessiten sumar un nou triomf per posar pressió al Mallorca, que ara és líder amb 2 punts més que l'Espanyol. Escoltem el tècnic Vicente Moreno.
Venen així les coses, pues anem a competir, tenim un partit per a jugar-lo, per a competir-lo, per a guanyar-lo, per a tornar a encadenar ara 2 victòries consecutives després de la de l'altre dia, i és el que busquem, seguir en aquest ànim que dona pues, el haver guanyat un partit.
I també en futbol, el Barça ja ha classificat per la següent fase de la Champions. Juga avui al camp del Fenerbahçe a partir de les 9 de la nit. Per cert, que Sergi Roberto ha donat positiu per coronavirus. El jugador s'està recuperant d'una lesió i ara mateix queda apartat de la resta del grup. I parlem de bàsquet, perquè la Lliga Femenina 2, l'advisòria Maresma, recupera el partit pendent davant de les Nats de Sant Adrià. Des de Mataró Audiovisual, ens informa Josep Maria Espà.
Dissabte jugaven i avui dimecres hi tornen. L'advisòria Maresma no perd el temps i el calendari l'obliga a seguir el ritme. Ara toca enfrontar-se al Sant Adrià. Suposa un duel de nivell i amb moltes emocions en joc, i on l'advisòria voldrà augmentar a 8 la seva ratxa de victòries. La voluntat del cos tècnic més enllà de cada partit concret és la de construir una imatge, una manera de jugar i una identitat. El tècnic Jordi Vizcaíno, la construcció ha de passar per aquí.
És el nostre dia a dia, intentar construir un equip que sí que és veritat que haurien d'estar potser un passet més endavant a dia d'avui, però bueno, amb la paciència de que les coses ens van sortint, de que elles estan còmodes, i trobar una miqueta aquella tecla que ens dongui per estar més contents segurament amb el que fem cada dia en els entrenaments.
L'encontre es disputa avui a 7:15 del vespre al Poliesportiu, a Eusebi Millán.
També avui es presenta un documental sobre la història del balonmano Granollers en el marc del seu 75è aniversari. La producció es podrà veure en premier aquest dimarts al cinema Edison de Granollers, i el dia 8 de desembre s'emetrà també per BOTV, el mitjà que l'ha produït. També en handbol, el Barça juga avui a la pista de l'Alborg en la 9ª jornada de la Champions masculina a partir de 6:45 de la tarda. Els blaugranes visiten l'equip danès, que ve de guanyar el Vespren hongarès. I un darrer apunt també en handbol, perquè a la Lliga Sobal el Freiking Granollers visita avui a partir de les 8 del vespre la pista de la Naitasuna Navarrés. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Fem ara una pausa i tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
No canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cos ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Pensaments que sempre viuen en present no conjuguen altres temps, que ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és únic, no repetirà.
sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
La xarxa de comunicació local.
Ser fuerte, ya crecí lo suficiente. Me choqué 40 veces y aprendí. Al menos esto creo que aprendí. Sobre la tierra, aunque pise barro y mierda, tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar. Pero nunca tendré tu amor. Pasaron muchos años y ya nada parece extraño. Tengo un día bueno y otro de terror. Hasta el cansancio nada fue un error. Y los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar.
És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia.